www.radiomaria.com. Tenta el número 1168. Heu de saber que avui és el Dia Mundial del Vent. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Isn't how many years can a mountain exist? Bon dia, sí, avui és el Dia Mundial del Vent. Una diada que pretén conscienciar del potencial del vent com a font d'energia neta. Actualment, el consum energètic dels països industrialitzats ja sabem que és molt gros. Aquest fet planteja dues problemàtiques. Per una banda, l'esgotament de recursos i, per altra, la contaminació mediambiental. És per això que, per intentar minimitzar aquest problema, se cerquen alternatives energètiques, com ara l'ús de fonts d'energia renovables, com, per exemple, l'eòlica. D'aquí l'existència de parcs eòlics, que a tot el món n'hi ha a més de 75 països. A les Balears en varen tenir un de parc eòlic, es desmilà, a Menorca, que va ser l'únic parc eòlic que hem tingut aquí, a les Illes. Però el mes de gener d'enguany es va desmantellar els molins del parc eòlic desmilà, una infraestructura d'energia eòlica que ja no estava en servei de fa més d'un any per haver arribat al final de la seva vida útil i per inviabilitat econòmica del projecte. Però bé, fixem-nos amb les paraules, és per això que avui parlarem breument del llenguatge eòlic del vent, o més aviat dels noms tradicionals dels vents. Tots sabem que tenim una nomenclatura tradicional. Tenim la tramuntana, vent que ve del nord, llevant, que ve de l'est, migjorn, del sud, ponent, de l'oest, i els quatre vents intermedis són grec o gregal, xaloc, llebeig i mestral. I vos demanareu d'on surten aquest nom dels vents. I doncs, és ben curiós. Bàsicament se refereixen a la zona des d'on bufen aquests vents. Tramuntana, per exemple, vol dir de l'altra banda de les muntanyes. Mestral ve de mestre perquè és el vent que ho domina tot. Gregal vol dir que ve de Grècia. Llevant és per on es lleva el sol, és a dir, per on surt. Migjorn ve de migdia. Llebeig vol dir que és el vent que ve de Líbia. Ponent, per on es pon el sol. I xaloc vol dir suau. Per cert, que el xaloc, que és el vent de sud-est, se li atribueix l'acció de malaltir la gent. No té massa bona fama, el vent de xaloc. Fins i tot, nosaltres tenim la paraula xereca, que ve d'allà mateix. O xeruc, també, ve de xaloc. I a Itàlia, del xaloc en diuen sirocco, que segons la tradició és el vent que embufar els peixos no piquen a l'esca, que els colons missatgers es desorienten i que les persones tenen mal de cap. A menora que, ja ho diuen bé, xaloc per la mà no és bo i pel camp tampoc. I d'avui hem parlat de vents i començam amb el Dia Internacional dels Vents i del Vent Tradicionals. Començam. Blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Fem un tèntol. Tèntol, amb Margalida Mateu.
Com esteu? Ben trobats un dia més a Tèntol, aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a les zones d'IVETA Ràdio. Com sabreu,
Aquest programa té totes les paraules, juga amb les paraules, de fet, i també ho fa amb l'actualitat del dia. I avui, qui saben totes les lletres, són en Celestia Libé i en Miquel Juc. Sí, bon dia, Celestia Libé, com anem?
Bon dia,
ben trobats. I bon dia, Miquel Jun, com estem?
Bon dia, va bé.
Heu passat bon cap de setmana?
Sí,
sí, sí. Tranquil·lots.
Sí. I doncs, bona feina, si està tranquil ja, ja va bé. Perquè, Déu-n'hi-do, mogudets.
Bé, jo tan tranquil no.
No? No. Va, ja trobava.
Cap de setmana mogut, sí.
Ja m'estranyava,
sí, de passejar-me, de dinars, sí. Però bé.
Sí, és allò que toca també.
Sí.
Socialitzar una miqueta, ho dèiem, ha fet un pot de vent, tot i que no ho semblava, feia vent, i avui és el Dia Internacional dels Vents. Ja sabeu que nosaltres tenim aquest vuit vents, vet aquí el vuit vent del món, com cantava, com diu la cançó, i que avui hem dedicat la portada en aquests vents, vents del món, i que també ens donen a vegades una mica d'alegria, un pot de ala fresca, avui que ja és un dia calorós. Però bé, hem preparat molt de continguts i què t'apareix, Celestí? Començant per tu.
Exacte, jugarem a Tèntol com cada dia i per començar la setmana també repassarem l'actualitat del dia i parlarem d'òpera, perquè és a punt de tancar la 40a temporada d'òpera del Teatre Principal de Palma amb l'obra Rigoletto, que arriba dimecres, de Giuseppe Verdi.
La donna immobile qual piuma al vento muta d'argento e di pensiero sempre una amabile e c'adro viso il pianto in riso e men sognero la donna immobile qual piuma al vento muta d'argento e di pensiero.
Rigoletto és un dels grans títols del repertori operístic clàssic i amb la Traviata i el Trovatore forma part de la trilogia més popular del compositor Giuseppe Verdi. Es va estrenar el 1851 a Venècia per encàrrec del mateix teatre que la va veure estrenar. Es tracta d'una òpera en tres actes i aquí a Tèntol en parlarem avui amb el baríton Cristòfol Romaguera, que interpreta el personatge de Conte Soprano.
Doncs sí, Rigoletto, que tanca aquesta 40a temporada d'òpera al Teatre Principal de Palma, un clàssic. Només escoltar aquesta La Donna Immobile ja t'alegra el dia, que sí. No dic. Tot i que, òbviament, com totes les òperes, té drama. Però avui és dilluns i hi torna també la literatura en aquest programa amb el nostre lectobró, en Josep Maria Nadal Suau, i avui parlarà d'extraterrestres.
Steven Spielberg acaba d'estrenar la seva nova pel·lícula el dia de la revelació i resulta que una vegada més ens parla, mira per on, d'extraterrestres i d'ovnis. Jo ja he vist la pel·lícula, jo us contaré què m'ha semblat, però, a més, la pel·lícula és una convidada a parlar d'un tema que darrerament torna a estar molt de moda. De tant en tant, els extraterrestres i els ovnis tornen a estar de moda i ara ho estan. I resulta que hi ha bibliografia seriosa sobre el tema a la qual val la pena acostar-se. Què vol dir bibliografia seriosa? Bé, d'això en parlem en una estona el lector.
Que guai, quins extraterrestres més originals. Van amb motos d'aigua dins i per espai i una espasa làser en sa mà. Que guai, tenen ses antenes parabòlites i tarifa plana telefònica perquè sempre han de sintonitzar. Que guai, i berenen de pa ben bon tulipan, munten una orgia piromusical i s'exploten tots els genitals. Jo la tetal, som les nostres.
I la Cinta del Sou ja ha vist la darrera pel·lícula de Steven Spielberg, que el dia de la revelació, avui ens en parlarà, i també quins llibres tracten el tema dels ovnis, dels extraterrestres. Hi ha bibliografia? Quina és? Avui ho descobrirem, a més, amb un tema molt en auge, com és aquest de què hi ha més enllà del nostre planeta. Després ho comentarem, però, Miquel, també tenim més temes.
Sí, avui toca parlar de Nofres, perquè s'han ajuntat una trentena de persones que nomen Nofre per sopar a un conegut restaurant de Vilafranca, i ja fa 10 anys que celebren això mateix, que nomen Nofre.
Viene Juan Onofre con su valla sin igual, caminando muy derecho y sin dejar de cantar. A cualquier hora del día oímos a Juan Onofre que entona su melodía y repite sin cesar.
¿Dónde están los pajaritos?
Però tenim més temes, Celestín.
Sí, a la tercera hora de Tentols, ja ho sabeu, a partir de les 5, avui conversarem de la segona edició del concurs de tast de vins per parelles que organitza la denominació d'origen Pla i Llevant, i en què Albert Dols i Pere Crespí enguany han aconseguit tornar a revalidar el seu títol.
Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto, que si me tomas en frío engaño, con los años me hago más listo. Cariño, tómame calentito a tu ritmo.
És a dir, que aquestes dues persones són capaces d'identificar de quina varietat són els vins que beben o i clucs, perquè mos passem una idea.
Això mateix, són els millors tastadors de vins segons aquest concurs de la DEO, del Pla i Llevant, segons el jurat que els ha valorat per segon any consecutiu. Aquesta segona edició del concurs de tast de vins per parelles és una iniciativa que té com a objectiu fomentar la cultura del vi d'una manera participativa, lúdica i formativa. Aquest certamen va tenir lloc al Pati de Dones de la Misericòrdia de Palma i va comptar fa uns dies i va comptar amb la participació de fins 11 parelles que se van enfrontar en aquest repte de tastar a cegues una selecció de vins elaborats pels mateixos cellers, evidentment, de la DEO de Pla i Llevant. I en Albert Dols i en Pere Crespí, d'això en saben molt.
En saben molt, sí. Saben diferenciar Mantonegro d'aquellet de...
amb els oiclots.
Sí, i de totes les varietats que se fan a la DEO Pla i Llevant. Les coneixerem perquè tenim moltes ganes de saber com són aquests grans tastadors que tenim per aquestes contrades, però avui també estem d'estrena, un dia especial. Estrenant secció en aquest programa amb l'historiador Jaume Bernat Adrobé i parlarem dels primers turistes i les primeres turistes que varen visitar les Balears. Avui, a Turistes de Morrofí, una viatgera molt il·lustre.
Hola, viatgers. Avui en setant secció, Turistes de Morrofí, a on vos xerraré de personatges icònics que han passat per les Illes Balears. Començarem amb una dona molt potent, una emperadriu. Ella era cosina de l'arxiduc Lluís Salvador i se va fer molt famosa arran de la interpretació que en va fer l'actriu Romy Schneider en els anys 60. Encara no sabeu qui és, demaneu sopes, i d'abord diré que ella era en Elisabet de Baviera, Narcissí emperadriu. Idò, va tastar les encimades. I si voleu saber tot de Narcissí, escoltau Turistes de Morrofí.
El Valdemosa, el Formentor, el Palmanova, el Calador, el Santa Fonsa, el Camp de Mar, és el terreno i el arenal. Estan les cuevas, està d'ellà, està Pollença i Vallalbufar, i el rinconcito que ves al mar, està en Mallorca, la Sinigual.
Doncs sí, moltes ganes d'estrenar aquesta secció i conèixer qui on va ser el pas de Sissi Emperadriu per aquí, per les nostres contrades. Molts de detalls que sap en Jaume Bernat i que, per exemple, vos faré un petit spoiler, i és que, per exemple, na Sissi estava obsessionada en sa edat i a partir dels 35 anys no va permetre altre que li fessin ni cap foto ni cap quadre.
Ah, vaja.
Perquè ella no volia, trobava que no volia envellir.
Clar.
Doncs va passar per aquí, va provar ensaïmades i després vos explicarem com va ser aquesta visita. 3 hores de programa que ara comencen i en les quals tenim les línies obertes perquè hi participeu en directe.
Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
I també, ja ho sabeu, podeu participar en directe a Tèntol a través del telèfon més famós d'aquí, de les Illes Balears, que és el 971-1399-00.
O escriure'ns a l'Instagram del programa, @TentolIV3, al Facebook de Tèntol.
O bé, al correu electrònic.
Oh, sorpresa!
Que nosaltres, que Tèntol@IV3Ràdio.com.
I va ser, ja ho tenim tot a punt, tots els continguts a punt per a començar aquest programa. Miquel, fins d'aquí una estoneta. Perquè ara hem de saludar el nostre tècnic, l'home que avui maneja el so d'aquest programa. Sí, avui tenim, ho haureu notat, obrint aquesta botella de vi.
També se coneix a Segues.
Això mateix. Avui tenim en el Lluís Fortesa. Gràcies, Lluís. Són les 3:20 i toca saber quin és el tema del programa d'avui.
La rabiosa actualitat.
Toca conèixer quina és la paraula del dia, el tema amb el qual jugarem amb els nostres convidats d'avui, Celestí.
I sí, la rabiosa actualitat avui ens du a parlar d'un llibre dedicat als 40 anys d'autonomia d'aquí, de les Illes Balears. Es quatre illes, una comunitat.
La nova editorial Moll acaba de publicar el llibre Quatre illes, una comunitat, un assaig de Miquel Vidal Bosch que analitza els grans reptes del 40 anys d'autonomia de les Illes Balears. El llibre analitza temes com, per exemple, la gestació de l'Estatut, el desenvolupament de l'autonomia, les relacions entre illes, a vegades complicades, els mitjans de comunicació, el finançament, la llengua o les successives etapes de govern. Les grans fites de més de 40 anys d'autogovern són analitzades en aquest llibre per 26 personalitats de l'arxipèlag. Quatre illes, una comunitat, compta amb el suport del Consell de Mallorca i la col·laboració de les fundacions d'Arder Mascaró. Todos diferentes, no hay dos iguales, un montón de gentes, Islas Baleares, oh no. Més coses que ens expliquen en aquest llibre, els llums i les ombres de l'Estatut de l'any 1983, també de la seva reforma, el complex procés de transferències, la creació del Consell de Formentera, l'existència d'una comunitat balear, l'etern dèficit de finançament, la llengua, el català i la seva regulació, l'ordre roger o el decret de mínims, o les mobilitzacions dels anys 90, també la protesta de les camisetes verdes del 2013, l'ecotaxa o les actuacions en matèria de territori són qualcuna de les qüestions de 4 decennis d'autonomia, d'aquests 40 anys d'autonomia de les Illes Balears. Aquests temes són contemplats des de punt de vista plurals a partir d'entrevistes que ha fet l'autor Miquel Vidal amb una selecció de persones, bona part de les quals han jugat un paper important en la trajectòria de l'autonomia balear.
No li fes un mal com una pel hermosa i natural. Amb el somriure de la nostra reina, com una rosa fresca en primavera, no li fa so mal, no li fa so mal, no li fa so mal, és Cabrera. Com una mare encara el seu infant, com allunyat cantant una sirena, com es volat tan suau d'una lonella, no li fes un mal, com una vella nua dins la...
El llibre Quatre Illes, una comunitat de Nova Editorial Moll, es presenta aquest dimarts, dia 16 de juny, a les 7, a la col·lectiva al carrer de Jeroni Pou, número 9 de Palma, amb la participació de periodistes com Gina Garcina o Antoni Mir, que és el president honorari de l'editorial Moll. Tots dos també surten entrevistats en aquest llibre i també el seu autor, en Miquel.
Això, així mateix. I doncs, per tots aquests motius que avui han decidit que dedicarem al joc de Tèntol en aquest llibre Quatre Illes, una comunitat.
Són les 3 i 25 minuts.
Tèntol.
Avui també tenim pregunta del dia relacionada amb les Balears, tot i que abans de l'autonomia. Endavant amb la pregunta. Perquè ens remuntam més enrere en la història i parlarem a l'època romana, quan les Balears es menjaven coses diferents a les que menjam ara. Com, per exemple, Balears menjaven garum. El garum era una espècie de salsa feta amb herbes, duia anís, fonoll, menta, un pot de ruda, ufabaguera, frígola... També duia sal i vísceres i despulles de peix. Estava feta, sobretot, de restes de peixos. Però la pregunta que volem fer-vos avui és per què es feia servir aquesta salsa, el garum?
Come bella c'è la luna, brilla strette, strette come butto, belle faste già sotto celle de Roma. Down each avenue or via street or strada, you can see them disappearing two by two on an evening in Roma.
No has menjat mai de garum?
No.
Romàntic que no.
No. No.
Però hi ha gent que en reprodueix, sí, ara, quan fan un sopar de l'època romana,
sí, però... No n'he menjat.
Com que també aquell...
No vol dir que no m'ha...
Aquella època torna a estar tan de moda.
Que no m'atrevís, eh? Uh-huh. No, però no he tingut toques jo.
No.
No, tu?
Però jo tampoc no l'he provat.
No.
No sé si el provaria, això és un altre tema. Volem saber per què se feia servir aquest garum, aquesta salsa que duia anís, fonoll, menta,
sí,
o fabaguera, farigola, sí, un poc ses herbes, ses herbes que hi havia en aquell moment.
I doncs se feia per dissimular el gust de sa carn o del peix. Se feia per beure mesclada amb llet. O era per llevar el mal de panxa?
Era un remei per llevar el mal de panxa, el garum. Era per beure mesclat amb llet, perquè també així li donava més bon gust, o era per dissimular el gust de la carn als peixos, és a dir, era una salsa que acompanyava aquests aliments. Què trobau? Sabeu què és el garum i per què se feia servir? Aquesta és la pregunta del dia, i com sempre tenim dues maneres per qui participeu.
Ho podeu fer a través de l'història de l'Instagram, @tentolivetres, o ens podeu telefonar al 971-1399-00, 971-1399-00.
I aquestes són les maneres de participar. Avui volen saber per què es feia servir el garum. Ara torna. On an evening in Roma, sotto celle de Roma, on an evening in Roma.
TV3 Ràdio és diversitat.
quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
Destinant més de 30 milions d'euros en modernitzar les carreteres de la part forana. Creant 13 projectes per millorar els accessos a Palma i 26 vials cívics per unir els pobles de l'illa.
Vetllant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
¿Anda, quién?
Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
Oye, pues espera que me apunto y vamos juntas.
Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Continuem aquí en directe a IB3 Ràdio. Un moment per saber què diuen els nostres oients sobre la pregunta del dia, tot i que no la resoldrem ara. Avui haureu d'esperar a final de programa per resoldre la pregunta del dia.
Sí, el misteri.
Però també està bé, perquè així estarem tot pendents.
També.
Sí, també tens perquè pugueu respondre, tot i que els nostres oients ja ens van responent a l'Instagram del programa, també si mos voleu telefonar, 971-13-99-00. Avui parlam d'un menjar, que se feia a l'època romana, a Constància. A més, sabeu que aquí a les Balears érem especialistes en aquest menjar. De fet, eren coneguts arreu de la Mediterrània per l'elaboració d'aquesta menjua. Parlant del garum, és una salsa.
I, de fet, se n'han trobat. Se n'ha trobat de garum.
Sí, sí,
dins,
sí, sí.
Dins la mà, dins àmfores.
Dins àmfores encara conservat.
Sí.
Que fort. I doncs sí, el garum era com una mescla que duia moltes herbes, diuen que podia dur anís, fonoll, ruda, ufabaguera, frígola, un pol del que hi havia.
Potent.
També duia sal, un bon conservant, sempre anava bé, la sal. I llavors sabeu que duia vísceres d'espulles de peix, és a dir, que tota la part del peix que no se menjava se feia servir per fer aquesta salsa, el garum, que té aquest nom i que sabeu que eren molt famosos nosaltres per fer garum. I recordem la pregunta del dia, que era per què serveix el garum?
I serveix
o per què servia?
O per què servia, això mateix. Bé, qui s'atrevesqui a fer-ne i menjar-ne també serveix.
Per què no?
Ah, per què no? I servia o serveix per dissimular el gust de la carn o del peix? Era per beure mesclada amb llet? Aquest garum era per llevar el mal de panxa.
Aquestes són les tres opcions de resposta de moment. Vos avançaré que un 62% dels nostres oients, 67% ara mateix, diuen que per dissimular el mal gust de la carn o del peix, i tenim un 27% dels oients que diuen que era per llevar el mal de panxa. Doncs després ho resoldrem. Avui parlam del garum, però ara hem de conèixer els nostres convidats d'avui, que també parlaran de Balears.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
I doncs sí, arriba el moment de conèixer el nostre convidat d'avui, un convidat a qui farem jugar amb el tema del programa d'avui, que és aquell llibre Quatre illes, una comunitat, però que abans de parlar amb ells s'hauran de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
El qüestionari electrònic.
He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
Bon dia.
Vinga, que comenci l'espectacle.
Sigueu benvinguts. Comencem.
Qui sou?
No m'heu dit el nom.
Noms i adreces.
Miquel Vidal Bosch.
Tomeu Martí Florit.
M'agrada aquest nom.
D'on ets?
Diré que són de Palma.
De Sant Sardina.
Molt bé. Ens dirà per qui treballa?
Ara mateix, per ningú.
Per una associació que se diu Ona Mediterrània.
Ostres, quina passada. La teva vida és genial.
Digui'm què necessita per fer la seva feina.
Un teclat d'ordinador.
Molta tecnologia.
Està molt bé, això. Que li paguen bé.
Bueno, podria ser millor, però no mos queixam.
Rotundament no.
És periodista, vostè?
No.
Em faig.
A part del clavegram, la medicina, l'educació, el vi, l'ordre públic, l'irrigació, les carreteres d'aigua dolça i la salut pública, què han fet els romans per nosaltres?
Miquel, aquesta pregunta d'examen, no?
Inventar la llengua que dona origen a la nostra, ni més ni menys.
Molt bé.
Sabia Roma.
Tens el dret de guardar silenci.
I crec que seria molt bona idea.
T'agrada anar a ballar?
Si no és obligatori, no.
No.
Com a científic fas moltes investigacions. Quina mena d'investigacions faries amb...
Qualsevol que tingui a veure amb un arxiu històric.
Qualsevol que tingui a veure amb la veritat periodística.
Et puc preguntar quin moment del dia és millor?
El cafè de les 4 a l'hora baixa.
A les 11 en què vas programar.
Ara és la seva última oportunitat de cooperar. Has dormit aquesta nit?
Sí, ben bé.
Poc, com sempre.
Una actuació extraordinària.
Deixem-ho per avui.
Moltes gràcies.
Hem sentit respondre aquest qüestionari electrònic i ja podem saludar a Miquel Vidal. Com anant, Miquel? Benvingut.
Molt bé, moltes gràcies.
I en Tomeu Martí, com anant, Tomeu? Benvingut a tu també.
Moltíssimes gràcies.
En Miquel i en Tomeu us han convidat avui perquè en Miquel acaba de publicar un llibre, 4 illes, una comunitat, un assaig sobre els 40 anys d'autonomia de les Illes Balears. És així, Miquel?
Sí, efectivament. És un assaig a partir d'entrevistes, de 26 entrevistes a diferents persones que han viscut aquests 40 anys, que ara ja són 43, des de diferents punts de vista, des de la política, la cultura, la societat civil, i són entrevistes en base a una sèrie de temes que jo considero molt importants d'aquests 40 anys i que expliquen la nostra trajectòria històrica recent. I que serveixen per aprendre coses que no sabíem, però sobretot també per reflexionar sobre com han estat aquests 40 anys, és un balanç.
En Tomeu és una de les persones que hi participa, un dels entrevistats, en aquests 26 entrevistats, d'aquests 40 anys, és que moltes vegades, ara ho dèiem, parlaven de l'època romana, però no parlant de fa 4 dies. Perquè 40 anys és una autonomia jove, no?
Segurament sí, i segurament per se nota, eh? Però vaja, jo crec que el llibre és un llibre interessant, necessari i molt bo de llegir, perquè ell ha fet, diguem, part de sa feina en el lector, que és sa de compondre ses talls, diguem, de ses respostes per temes, i per tant jo crec que això ho fa més digerible.
Quines altres veus hi ha, Miquel?
Bueno, són diferents personatges de diferents edats i diferents procedències. Poden trobar dins el periodisme, per exemple, en Tomeu Martín, en Margalida Solivelles, poden trobar també en Matías Vallès, en Nicanor Don Blas, poden trobar dins la política des de gent del Partit Popular, com Joan Huguet, o Pere Roger, o Cristòfol Soler, des del PSOE, com la Pilar Costa, com la Joana Barceló, també poden trobar gent que ha estat del PSM o ara de més, no? Gent d'Unió Mallorquina, del PI, bé, en Sebastià Alzamora, escriptor molt important, diferents persones que han viscut, alguns han viscut els 40 anys de forma completa, per edat, i altres ho han viscut de forma parcial, des d'un punt de vista més del segle XXI, i a vegades amb opinions diverses, i també amb opinions semblants encara que procedeixin d'espais polítics diferents, que també és interessant.
Clar, que sí. Sí, un assaig plural per conèixer com han estat aquests 40 anys i com han estat, Miquel. Quina conclusió en podem extreure?
Bé, se'n poden treure moltes conclusions. Jo crec que hem de fer un balanç positiu. Jo crec que, vull dir, poden ser molt crítics, si en aquest llibre ja, si és molt crític, però crec que entre 1983 i 2023, que és l'any que se tanca la cronologia d'aquest llibre, hi ha molts avanços, no? És una comunitat autònoma que fa 40 anys bueno, acabava de néixer, tenia poques competències, no en tenia de tanta importància com sanitat i educació, no? No les teníem en aquell moment. Van tardar molts anys a arribar. I els pressupostos autonòmics eren molt, molt inferiors als que podem tenir avui en dia. Fins i tot, en el principi, eren inferiors als de l'Ajuntament de Palma, els de la comunitat autònoma en conjunt. I ara no, ara tenim un desenvolupament, hi ha hagut unes reformes, hi ha hagut un nou estatut, hi ha hagut una descentralització tant a favor de la comunitat autònoma com dels consells insulars, i no poden negar que hi ha hagut un avanç molt clar i molt evident, però clar, també han passat 40 anys, i jo crec que molts entrevistats creuen que hi ha coses que s'han fet malament o que s'haguessin pogut fer millor o que no s'han fet i s'haurien d'haver fet. No? Uh-huh. I també això és natural d'aquesta terra que sempre genera avanços.
D'aquesta i de totes,
sí, però aquesta és la nostra i sí, també és molt complicada. És molt petita, però és molt complicada.
Sí, no? També tenim el tema de insularitat, que és vera que és recurrent, però que, òbviament, t'hi hauràs topat en aquest estudi.
Clar, és que és una de les nostres principals diferències. És a dir, nosaltres tenim aquí una qüestió identitària motivada per una llengua, per una història, una cultura diferents en el conjunt de l'Estat, però que també passa això mateix a altres territoris, però damunt nosaltres tenim una particularitat que són quatre illes i tenim identitats territorials diferents, és a dir, cadascú és mallorquí o menorquí o Eivissa en Formentera, no és balear, no? I això també i el fet que hi hagi consells insulars i que tinguin tanta importància els consells a cada una de les seves illes, menys a Mallorca, tal vegada que no és tan representatiu com la resta d'illes els seus consells, aquesta identitat territorial diversa i aquests consells insulars...
Ho és, però clar, és diferent perquè les altres illes, com que Ventura no hi ha aquesta... Bé, estem a la centralitat com passa.
Efectivament, és a dir, s'organitza la institució de referència de cada illa, de Menorca, d'Eivissa i Formentera, el seu consell, perquè és la seva institució que tenen en el seu territori.
Clar, allà. Més a l'abast.
I nosaltres aquí tenim el Parlament davant del Consell de Mallorca en el mateix carrer, no? I aquesta dualitat que moltes vegades la gent no coneix, quina competència gestiona cada institució, no? I que és el que fa cadascú.
Clar, supos que també en aquest llibre analitzes el pes dels consells i com també, així com ha anat augmentant l'autonomia i els pressupostos, el finançament, també els consells insulars han anat agafant més força, així com anava avançant l'autonomia.
Sí, hi ha hagut un procés paral·lel de descentralització tant a favor de la comunitat autònoma des de l'Estat com a favor dels consells insulars des de la comunitat autònoma. I això, bueno, és motivat d'una banda perquè hi ha identitats territorials que tothom accepta, és a dir, no hi ha hagut discursos a favor de la valeritat, més enllà de qualque referència puntual en el País Balear, no? Que sobre, estic pensant en Jeroni Bertí, que era una cosa que...
Sí, feia servir aquest concepte.
Sí, jo l'he estudiat i deia molt aquest concepte, però i altres persones, però...
O sigui, ja ve d'enrere.
Ve d'enrere, sí, però és una qüestió que tothom accepta que aquí hi ha una identitat territorial diferent a cada illa i ja està, no passa res, no? I això ha condicionat que des de la política s'hagi volgut una descentralització cap als consells insulars, és a dir, fer-los més forts, perquè fa 40 anys, quan varen néixer com a comunitat autònoma, quasi no eren res, no? Estaven molt buits de contingut i eren poc més que un ajuntament. Eren un ajuntament d'ajuntaments, pràcticament.
Exacte, de fet, tenien aquest lema, Norbera, l'ajuntament dels ajuntaments, encara ara també se diu que es consella l'ajuntament dels ajuntaments.
Sí, s'ha volgut recuperar en aquests darrers anys també aquest lema.
Sí, sempre ha estat un punt intermedi entre els ajuntaments i la comunitat autònoma, però igual que les diputacions provincials d'altres territoris. Però Però clar, fa 40 anys eren veritablement un poc més que un ajuntament. I ara són més aviat institucions d'autogovern insulans a mesura de lo possible, i segur que des de Menorca i des de les Pitiuses voldrien augmentar seus consells insulars encara molt més, segur, no? Però ara sí que són institucions més autonòmiques que no supramunicipals.
Que no fa 40 anys. Te recordes també fa 40 anys?
Mira, jo ara fa 40 anys, més o manco, que vaig començar, diguem, a militar. Per tant, els tres primers anys aquest, del 83-86, no tenc molta memòria. A partir del 86, sí. És a dir, jo començo a moure-me en l'àmbit dels moviments associatius de l'obra cultural balear per començar i tot això. A partir del 86, a partir del Congrés Internacional de Llengua Catalana, és el moment en què s'aprova la llei de normalització lingüística i, per tant, a partir d'aquí sí que ja tenc memòria, no? D'aquells tres anys previs i de tot lo previ a muntar l'autonomia, tenc una... No, perquè jo era jovenet. Era jovenet. Així i tot, una pregunta que fa generalment majors és, era això, perquè no tenc clar que autonomia volgués dir el que ha acabat sent, no? I jo entenc que l'autonomia era un autogovern, no? Sinònim d'autogovern. I ha acabat sent una descentralització, si voleu, generosa, però en qualsevol cas no deixa de ser això, no? És a dir, i de fet, i ho tocam molt cada dia, i ara ho toquen també a Madrid, el poder real s'ha mantingut, jo diria que des de la transició, no? És a dir, els cossos nacionals, jutges, policies, militars, tot aquest poder continua sent exactament el mateix que entén d'en Franco. Evidentment s'ha anat renovant per pura biologia, però han mantingut
l'estructura
talment, no? Per això ara mos trobam en el que mos trobam, se troben, nosaltres ja mos hi havíem trobat abans, s'hi troben ara ells en el que se troben. Però tinc dubtes sobre si realment de veres... perquè, bé, m'agrada també escoltar la visió d'en Miquel, que a més és més global, i després de totes aquestes entrevistes i tal, no? Però jo tenc el dubte aquest de si realment estem exercint de veres un autogovern o simplement és una descentralització.
En Miquel ho ha estudiat a fons, de fet, a través de moltes veus, com dèiem, molt plurals, però també forma part un poc de la teva tesi doctoral, perquè just la setmana passada la vas defensar, Miquel.
Sí, la vaig defensar dimecres passat.
Enhorabona, per cert.
Moltes gràcies.
Jet doctor.
Doctor, sí. I, bueno, és un tema molt prescut en el llibre. La tesi doctoral sobre llengua, identitat i autonomia entre 1983 i 1999, els primers 16 anys d'autonomia, com se tracta aquestes qüestions, no? La normalització lingüística...
Per què 16 anys? Per qual que motiu en concret?
Perquè bueno, hi ha diferents fites que en els anys 90, final dels 90, que jo crec que posen una final d'una primera etapa de l'autonomia, no? Per resumir molt, és el final de l'etapa reformista dels anys 90, va haver dues reformes de l'Estatut en els anys 90 i després ja no, no? El següent ja sigui el 2007, un nou Estatut d'Autonomia diferent. És el final també de l'etapa sobre paper de la lliure elecció de llengües a les escoles, amb el decret de mínims de 1997, també en aquest sentit canvia. És el final del procés d'aprovació de símbols oficials de Mallorca, no? La Badanguera, la Diada de Mallorca, s'aproven el 96-97. És el final d'una etapa de govern del Partit Popular de 16 anys seguits, que perd el govern en el 99 per primera vegada. Per tant, hi ha un canvi d'etapa, ja en el canvi de segle, que jo m'apareixo com el primer gran període d'aquesta autonomia.
Que és l'objecte del teu estudi.
Que és l'objecte del meu estudi, sí. I el que deia abans en Tomeu, jo, clar, jo no només en les entrevistes, sinó també en les investigacions, que veig que hi ha una autonomia que no va ser una consecució fa 40 anys, sinó una concessió. no, perquè va ser fruit d'un procés de racionalització de l'estat de les autonomies, perquè en els principis...
Però la resta de comunitats autònomes passa igual.
Passa igual. Clar, Catalunya i País Basc el van aconseguir el seu estatut en el 79 i després se va generalitzar el café para todos, el que se va dir, aquella famosa frase de café para todos, que era aquesta generalització d'una autonomia per tothom. I és interessant veure que els plantejaments que hi havia des de Balears com, de com havia de ser autonomia durant la transició són gaire diferents a del que va després a ser, perquè va ser fruit d'aquesta concessió de, des de l'estat. I després hi ha una sèrie de desencisos i de qüestions polèmiques en els anys 80 i 90 i després ja del segle XXI també, que expliquen que aquest procés també ha estat una sèrie de concessions estatals. I en les entrevistes que surten en aquest llibre se pot veure que hi ha moltes crítiques de gent de diferents entorns i espais polítics que critiquen que malgrat tenim una autonomia que fa 40 anys no teníem i per tant està millor, no deixa de ser fruit d'un procés de concessió de ses busques, no? De lo que se pot donar i no de lo que genuïnament han volgut aconseguir des d'aquí, que a vegades s'han intentat coses fins i tot que no s'han pogut aconseguir.
Avui, doncs, parlem d'aquests 40 anys, 4 illes, una comunitat, 40 anys de l'autonomia de les Illes Balears, a debat, aquest llibre que ha publicat la nova editorial Moll i que ha escrit l'historiador, ara doctor, i també opositor, perquè Miquel se t'ha ajuntat tot.
Tot.
Però també has aprovat les oposicions.
Sí.
És a dir, que ja és professor d'història.
També, eh?
També. Sí, sí. Doble enhorabona. Triple, perquè el llibre també ho has tret tot així.
Tota la vegada, sí. Ara comencen les vacances.
I de bona cosa, avui parlant de tot plegat amb en Tomeu i amb en Miquel.
Les illes, en comú tenim la llengua, el català, tenim la mà en comú, tenim el fet de que estem aïllats i també que som com una petita comunitat.
L'element que mos uneix en menorquins i vicencs és la llengua, el català, amb les variants pròpies de cada illa.
Jo trob que en parlant més, hi ha més connexions entre illes, trobam que tenim moltes més coses en comú i crec que cada vegada el sentiment balear comença a florir.
No, és a dir, un sentiment balear que compartim. Però, evidentment, cada illa té les seves peculiaritats. Ara, seria una cosa preciosa que tots els balears mos sentíssim un poble.
Home, estaria bé, però entre les illes jo crec que som els grans desconeguts. No sé per què.
Jo inclús m'atreviria a dir els formenterers.
Sí.
Si nosaltres tenim doble insularitat, ells tenen triple insularitat.
Exacte.
Avui celebram, cada dia primer de març, el dia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i veig que ens sentim formenterers, però no de Balears. És un terme que no hem acabat d'interioritzar mai.
Hi ha moltes problemàtiques que poden ser comunes a totes les illes.
Per jo, un enemic comú, si estan parlant de Tèntol, és un programa de llengua, és deixar de parlar-la i deixar d'usar-la en favor d'altres llengües que ens estan substituint.
Fa tanta llàstima anar pels carrers i sentir-la tan poc.
Totes les llengües se moren perquè els seus parlants els deixen de xerrar, no?
Que puguen tornar a dir que els balears en comú tenien la llengua.
Pensar i contestar, tot és començar.
Doncs sí, en les entrevistes de carrer, totes les illes doncs, diuen que això, que allò que tenim més en comú, òbviament la mà i moltes coses, però també la llengua.
És que és el nostre signe d'identitat, bueno, de qualsevol poble, és el principal signe d'identitat, una llengua, no? I en el nostre cas, la llengua catalana és el nostre signe d'identitat principal de cada illa i, a més, és allò que principalment ens uneix a les quatre illes, que és vera que després tenim interessos i preocupacions compartides, no? El medi ambient, el turisme, la poca diversitat de l'economia, moltes coses. Però parlem una mateixa llengua i mos entenem, i per tant ja fa que almenys no siguen quatre realitats totalment distintes, sinó que una cosa en comú hi ha.
Ara parlarem d'aquest llibre i vos farem una prova, una primera prova, un petit examen, que, per començar. Començarem per Miquel i tindràs 30 segons per enumerar paraules relacionades amb aquests 40 anys d'autonomia.
Vinga, Miquel, serà bo de fer, eh? Com deia Margalida, 30 segons per dir noms de presidents i presidentes del govern de les Illes Balears.
Crec que te sobraran els 30 segons, eh? Però bé, les enumerarem.
Vinga, Gabriel Canyelles, Cristòfol Soler, Jaume Matas, Francesc Antic, una altra vegada Jaume Matas, Francesc Antic, José Ramon Bauzà, Francesc Bengol i una marca Prons.
Au.
Bon dia. Hem estat 5 segons.
Sí. Clar, n'hi ha hagut repetits.
Sí, n'hi ha hagut, que s'han intercalat.
7.
Sí, sí.
Presidents i presidentes.
I presidentes.
Sí, 7 persones. Així com ho has dit.
I,
molt bé.
I també en Geroni Albertí va presidir el Consell General Interinsular, que és preautonòmic, però és pre.
Sí, bé, però també està bé que
també el mencionava.
Molt bé, Miquel, ara li toquen a en Tomeu. Mem, Tomeu, què te tocarà tu?
Vinga, Tomeu, tens els mateixos 30 segons, però serà una mica més llargueta. Eh? Mm-hmm. Noms de presidents, presidentes de Consells Insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
Ui. Mm-hmm.
En 30 segons.
Aquí n'hi ha més, eh? Temps.
Sí. Amem, de Maria Antònia Munà, evidentment.
Miquel, pots ajudar, si vols?
Llorenç Galmés.
En Llorenç Galmés, que és d'ara, sí. Sí.
Francina.
Francina Armengol. La menorquina.
Joana
Barcelona. Uh-huh. En Marí Bosso.
El diputat.
El té més cap a Mallorca. Això de la centralitat és... Ara sí, el president del Consell de Formentera, aquí...
Bueno, és que com que duren 2 anys o un, ara darrerament, no sé.
No. És complicat.
Sí, no, és obvi que...
També bueno, és més recent, és de Formentera.
Sí, no, però si vas demanant els consells diferents, les illes diferents, els presidents de la consellera, segurament allà els coneguin i la resta d'illes els costi més, no? Uh-huh. Això és també una diferenciació que, uh-huh, bueno, hi ha poc coneixement mutu d'aquestes. Uh-huh. També els consells insulats són secundaris, llavors és...
Uh-huh. No, no
s'ha clar. De dir que jo segurament he tingut contacte amb tots els de Mallorca.
I no te n'has recordat.
No, hi havia un Montuiré.
Sí, Joan Verger.
Sí. Me venen a llinatges i no els noms. Verger me venia a llinatges.
Tenim una altra prova, és aquesta.
Guanya qui la sap més llarga.
Farem dues preguntes, però, relacionades amb les Illes Balears, amb la comunitat i autonomia. Miquel, començant per tu. Precisament començarem per Formentera, una pregunta de cada illa, perquè el Consell de Formentera és l'òrgan de govern i administració de Formentera que forma part de les illes, que va ser creat més recentment en la història, no? De fet, va ser el 2007 que se va crear el Consell de Formentera, dia 10 de juliol de 2007. Però saps a quin poble es troba situat el Consell de Formentera?
A Sant Ferran, donem dues pistes o dues opcions. Sant Ferran o Sant Francesc?
Pues no ho sé.
Sí, sí, ho saps.
Sant Ferran, Sant Francesc...
Ja ho sé.
També la sap.
Ara llavors no sabré la meva.
Pots ajudar, no?
Sant Francesc.
Sant Francesc.
Correctíssim, a Sant Francesc, el Consell Insular de Formentera, allà mateix, que és l'Ajuntament. Segona pregunta, ara una pregunta sobre Mallorca. El Consell Insular es troba al Palau del Consell, al carrer de Palau Real, número 1 de Palma. L'actual Palau del Consell de Mallorca es va construir a final del segle XIX, però saps què hi havia abans en aquest indret? Dues opcions.
Hi havia l'antiga presó de ciutat, o hi havia un hospital?
Un hospital. Mm.
Jo anava a dir la Diputació, però...
També.
Bueno,
però més enrere. Hem anat més enrere, clar. T'hem tret de la teva massa greu, Miquel, que t'hem tret de la teva...
T'hem tret de la teva... T'hem tret massa fora.
Exacte, t'hem tret del teu objecte d'estudi contemporani, perdona. Tomeu, una pregunta sobre Menorca i posarem un pot de música, perquè en Tòfol Mus és autor, entre altres, d'una cançó que se diu Escolta es vent, una cançó molt estimada a Menorca, que és un poema que va escriure Tòfol Mus des de Menorca per la seva enamorada, na Xisca, que vivia a Barcelona.
Veus dins dels meus ulls el
que esperes que et digui... Realment és una cançó preciosa. Sí. Dius, ja que tenim distància, escoltes vent i així mos trobarem. Més de poeta, en Toff Olmos és autor d'obres musicals, va passar la seva infantesa just a primera línia del Port de Mó i coneix bé les tècniques de pesca, tipus d'embarcacions i topònims costaner. Però la pregunta és, sap quina d'aquestes cançons és també d'en Toff Olmos?
Very good o nanana, Tomeu?
Very good o no?
My dad.
És la segona, que no he entès encara d'això.
Nanana, que
bé. Very good.
My dad, very good.
I sona així?
No! Sí,
sí, sí.
Però aquesta gent no la, canta, no la cantava...
Miquel Mariano, però és de lletra d'en Toff Olmos. Moltíssimes gràcies. No mos queda més temps. Mos quedava una pregunta d'Eivissa, l'haurem de fer un altre moment. Però moltíssimes gràcies, Miquel. Se presenta demà el llibre a les 7.
Demà a les 7 de Sora Baixa, la col·lectiva Carrer Jeroni Pou, número 9 de Palma.
Molt bé. Gràcies a tots dos.
Gràcies.
Gràcies.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
Bon dia. Un home de 27 anys ha resultat